Continguts en xarxa.
Pitoyables êtres humains, en proie aux tentations les plus basses de la chair. Pour ceux qui ont fait vœu de chasteté, croyez-moi, le combat est souvent terrible. Vous êtes à l'âge où l'on découvre ces tentations et vous y résistez mal. Mais prenez garde. Vous allez vous créer des habitudes auxquelles plus tard il vous sera impossible de renoncer. Pensez aussi à votre future épouse. La pureté que vous attendrez d'elle, elle est en droit de l'exiger aussi de vous.
Benvingudes i benvinguts al cinema a la xarxa. L'espai d'avui està dedicat a una qüestió força tabú que el cinema ha abordat en algunes ocasions, per bé que amb una certa timidesa. L'incest maternofilial, és a dir, l'incest entre una mare i un fill. Aquesta temàtica la trobem a pel·lícules com Un buf al cor, La lluna, La meva mare o Savage Grace. Com sempre, ens acompanya el Víctor Alexandre per parlar-ne. Hola, Víctor.
Hola, Maria Barragós.
Què tal? Doncs digues, és d'una d'aquestes pel·lícules el fragment que hem escoltat?
Sí, sí, sí. Aquest tall pertanyia a la pel·lícula Un buf al cor. És una pel·lícula francesa que Louis Malle va fer l'any 1971 amb l'actriu Léa Massari, que ara té 88 anys i que en aquell moment, quan en tenia 38, era una actriu preciosa, que els nois jovenets ens tenia el cor robat. Si ara en parlem és perquè, com has dit, el cinema a la xarxa d'avui se centrarà en un tema molt complex, pràcticament tabú durant gairebé tota la vida, que el cinema, això no obstant, ha abordat en algunes ocasions per bé que amb peus de plom. M'estic referint a l'incest maternofilial, és a dir, la relació entre una mare i un fill adolescent, una relació acceptada per aquest, pel noi, en definitiva, pel fill, però gairebé sempre com a fruit d'una manipulació per part de la mare. En aquesta pel·lícula, Un buf al cor, no es pot dir que el cas sigui exactament aquest, no és aquest. El personatge que fa Léa Massari no respon a aquest perfil i l'incest, o el que en podríem dir la iniciació sexual del noi, es dona en el context d'una situació molt determinada i especial que ho propicia entre tots dos. El noi té 14 anys, comença a despertar sexualment, és fill d'una família en què el pare no li té cap mena de consideració, mentre que sa mare és sempre molt afectuosa amb ell. En la pel·lícula es diu Un buf al cor, perquè justament el noi li diagnostiquen això, un buf al cor, és a dir, uns sorollets que se senten quan el metge l'ausculta amb el fonendoscopi. D'altra banda, aquest noi és objecte de desig libidinós per part d'un capellà, com hem pogut comprovar a l'escena que ara hem sentit. En canvi, l'incest amb la mare es produeix només una única vegada i, com dic, en una situació molt, molt específica. Després, la vida familiar reprèn la seva dinàmica normal i, bé, cal dir que Louis Malle no va introduir-hi cap mena de morbo i avui Un buf al cor és una de les pel·lícules franceses més estimades pels cinèfils d'arreu del món. Una altra història d'incest maternofilial el trobem a la pel·lícula La lluna, de Bernardo Bertolucci, protagonitzada per Jill Clayburgh. Aquí hi tenim una mare, que és una famosa cantant d'òpera, i el seu fill de 15 anys, que s'estableixen a Roma després de la mort sobtada del pare. El noi aleshores comença a iniciar-se en les drogues i ella s'adona que, en part, doncs, té culpa per haver prioritzat la seva carrera artística per damunt de la relació amb el fill. I fruit d'això, doncs, canvia d'actitud i sedueix el noi. El pare, que finalment no havia mort, reapareix, la família es retroba, el noi deixa la droga i les coses s'arreglen. Però abans, esclar, passen coses. L'escena que ara sentirem és la de l'incest uns moments abans, just uns moments abans que es produeixi. El diàleg no transmet aquesta sensació, però en acabat els esdeveniments fan un gir.
Per jo. ¿Sabes por qué tomo droga? Porque todo me importa una mierda. Ya entiendo. Todo me importa una mierda. Y con respecto a mí. ¿Pero qué estás pensando? Todo me importa una mierda. ¿Por qué? ¿Por qué yo? No tengo nada que perder.
Eso es porque tienes una madre que te lo da todo.
No, mamá, no es eso. Si tú no me dieras dinero, lo robaría.
Te creo.
Necesito dos dosis diarias.
No puedo presenciar cómo te estás matando.
Si no tomo la droga, me enfermo. Tengo calambres. Sudo. Siento escalofríos. Me pongo una inyección y todo es hermoso. Lo malo desaparece. Inyectándome todo me parece maravilloso. ¿Cómo puedo ayudarte?
I aquest títol de la lluna, tu saps d'on ve, Víctor?
Doncs aquest títol al·ludeix a les dues cares de la lluna. La que veu tothom, la que veiem tots, i la que queda amagada, l'oculta, la cara oculta. El títol, bé, és una metàfora de la història que explica. És només això, és una metàfora. Un altre film que també ha abordat l'incest maternofilial és Savage Grace, protagonitzada per Julianne Moore. Aquesta és més propera en el temps, és de l'any 2007, i es va rodar en bona part a Barcelona i Girona. Aquí, però, el resultat no va ser tan reeixit com en les dues pel·lícules anteriors que hem esmentat. Té la particularitat, això sí, que és un cas real, real absolutament, vinculat a Barbara Daly, una dona nord-americana de Massachusetts, nascuda el 1922, que per tal de casar-se amb un home molt ric, que era Brooks Bakeland, li va fer creure que s'havia quedat embarassada. La història real és una història de pel·lícula, ja veuràs, és de pel·lícula total. Sí. Comencem. Ella arrossegava el trauma de la mort del seu pare per suïcidi. El pare es va tancar en un garatge de casa amb el motor del cotxe engegat i arran d'això, doncs ella i sa mare se'n van anar a viure a Nova York. Allà, a Nova York, la Bàrbara, que era una bellesa i tenia ofertes de revistes de moda per fer de model i fins i tot va estar a punt de treballar a Hollywood com a actriu, es va adonar que podia treure partit del seu físic per aspirar a tenir un lloc a dalt de tot. I va ser així com es va casar amb Brooks Bakeland, que era germà d'una amiga seva. Tenien una mansió de luxe a Nova York i feien festes molt sonades i liberals en què hi participava gent molt important, però molt, com ara els escriptors Tennessee Williams i William Styron, també l'actriu Greta Garbo o la filla de Rita Hayworth, la Yasmin Aga Khan. I l'any 1946... Quan tenia 24 anys, Barbara Daly va tenir un fill, que era l'Anthony. I 8 anys després, sense deixar la casa de Nova York, van començar a viatjar per tot el món, fent estades llargues a diferents països, la mare i el fill. Anglaterra, França, Suïssa, Catalunya, Itàlia... A Catalunya van estar-se a Cadaqués, i a Cadaqués hi tenien una casa. I també van anar a Palma. En un moment determinat, el marit es va enamorar de la filla d'un diplomàtic, es va voler divorciar de la Bàrbara, i la Bàrbara, que no ho suportava, va intentar suïcidar-se. La història, déu-n'hi-do, Doncs encara, sí, falta, sí. Encara déu-n'hi-do el que vindrà. Aleshores, el marit va trencar la relació amb aquesta filla del diplomàtic, va deixar-ho córrer, i el matrimoni doncs, van continuar unit. Però quan Anthony, el fill, tenia uns 20 anys, la Bàrbara va descobrir que mantenia una relació homosexual amb un xicot australià i que, a més, consumia drogues. I per si fos poc, quan començava a acceptar l'homosexualitat del seu fill, va entrar en escena una noia que també mantenia una relació amb ell. Per la seva banda, el marit, que era un peça, no parava de tenir aventures, i Bàrbara va tornar a intentar suïcidar-se. Per sort, uns amics seus, aquests amics eren l'escriptor James Jones, l'autor de D'aquí a l'eternitat, i la seva dona, van trobar la Bàrbara i la van salvar. Finalment, s'acaben divorciant, el matrimoni s'acaba divorciant, i el marit es casa amb la filla del diplomàtic aquell, retorna amb aquella noia. Després passen un munt de coses pròpies d'un fulletó total, però nosaltres centrant-nos en la relació de la Bàrbara amb el seu fill, resulta que ella continua sense acabar de pair l'homosexualitat de, del noi i contracta noies perquè li canviï l'orientació sexual, a veure si les, si, si l'estimulen. Naturalment fracassa i aleshores decideix ser ella mateixa qui posi el noi en el camí del que ella considera la normalitat. És a dir, que passa a mantenir relacions sexuals amb el seu fill. El noi, posteriorment, pateix d'esquizofrènia, es mostra violent fins a l'extrem que, en una baralla, està a punt de matar sa mare, llançant-la al buit des d'un àtic. Però ella, malgrat els consells dels metges i de la policia, no el vol denunciar, no el denuncia. No, no, és el fill, perquè se l'estima, i no el denuncia. I 15 dies després, el fill la mata amb un ganivet de cuina.
Déu-n'hi-do.
Sí, és terrible. Ella, en aquell moment, tenia 50 anys i ell en tenia 26. Tu creus, Maria, que la història s'acaba aquí?
No crec, però què dius?
Doncs no, ni parlar-ne.
A veure.
Sí, perquè quan l'Anthony va sortir de la presó, tenia 33 anys i se'n va anar a viure a Nova York, amb la seva àvia, de 87. Tot va anar bé durant mig any, però tot seguit, aquest xicot, l'Anthony, li clava a l'àvia 8 ganivetades. Això sembla crims, eh?
Sí, sí.
Sí. Doncs, tot i així, no la mata. No la va matar. La dona, doncs, es va refer. L'Anthony torna a la presó i un dia el troben mort a la cel·la amb una bossa de plàstic al cap. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Sí, 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 quin argument.
Sí, i tot això resumit, eh? Perquè Déu-n'hi-do.
Clar, clar.
Doncs bé, la pel·lícula Savage Grace, amb Julianne Moore en el paper de la Barbara Daly, relata bona part d'aquesta història. Aquesta és l'escena d'una de les relacions incestuoses entre mare i fill.
¿Has visto mucho últimamente al joven Timothy Chalmers? Porque no creo que sea la persona con la que más deba relacionarte si lo que quieres es aprender a ser un hombre.
¿Qué quieres decir?
Que no me parece que Timothy tenga mucho interés en las mujeres.
Ah, es inglés, eso es todo. Y es de los que hacen cosas por las personas. Como Missy Harden hace cosas por ti.
De todos modos, espero que no le debas nada.
Mamá, únicamente me ha presentado a un sastre, a un modisto.
La verdad es que me gusta mucho este material. Este tejido. ¿Cómo se llama?
Lana peinada, me parece.
Es mucho mejor que el que sueles llevar.
Normal, es de Anderson.
Vaya, es curioso.
Bárbara.
No parece desagradarte. Al menos a una parte de ti.
Bueno, supongo que no me importa. Mamá.
Puede que incluso te guste.
Puede.
Noto unos botones. ¿Cuántos hay?
5. Los hacen con 5.
Ahora quedan 4. Y ahora 3.
Fa una bona interpretació aquí Julianne Moore, no?
Sí, molt, 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 molt. És el millor de la pel·lícula, eh? Mm-hmm. El millor, el millor. La història, ja ho hem dit, és real. I és molt més complexa que la real, de fet, és molt més complexa que la de ficció. Perdó. I Tom Kaelin, que debutava amb aquesta pel·lícula com a director, no va saber, de fet, no va estar bastant maldestre i no va saber com sortir-se'n, i la pel·lícula va fer una mica de fallida. Se salven alguns aspectes, això sí, i, com dic, la gran interpretació de Julianne Moore, que és una actriu extraordinària, dotada indistintament per la comèdia, el drama o la tragèdia, que és el que és la pel·lícula en aquest cas, una tragèdia. Per tancar aquest cinema a la xarxa, que avui hem dedicat a la temàtica de l'incest materno-filial al cinema, escoltarem una cançó alegre que es va incorporar a la banda sonora de la pel·lícula La meva mare, protagonitzada per Isabel Huppert. La meva mare se centra en un xicot de 17, és una pel·lícula del 2019, i se centra en un xicot de 17 anys que veu com la seva vida canvia el dia que el pare marxa de casa per viure sensacions que el facin sentir-se més jove. Aleshores ell i la seva mare es lliuren a tota mena de jocs eròtics, tant entre ells dos com amb la participació de terceres persones. Però dissortadament, com dic, no es pot dir que sigui, que aquesta sigui una pel·lícula reeixida, tampoc. Com va passar amb Savage Grace, també aquí el director no sap com treballar amb tot el material interessantíssim que té a les mans, perquè el tema és interessantíssim, i acaba naufragant. Isabel Huppert també està esplèndida, és una grandíssima actriu també, això sí, en el seu paper de mare, que al final, doncs, no pensa, ella no pensa que desitjar el propi fill sigui condemnable, i ho adscriu a un concepte merament cultural. Ella, per tant, no ho anomena incest. La pel·lícula, la cançó de la pel·lícula, és un èxit, un vell èxit, un antic èxit del grup californià de Turtles, que el 1967 va tenir un èxit immens, immens, i va ser una de les cançons més radiades, desbancant la famosa Penny Lane dels Beatles. La cançó és Happy Together.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you. And you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together.
En xarxa.